Creure, un programa produït pels bisbats de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Tota l'actualitat religiosa a temps de creure, a IB3 Ràdio.
Bones i benvinguts a Temps de Creure, l'espai d'actualitat religiosa de les tres diòcesis de les Illes Balears a IB3 Ràdio. Vos parla Joan Picornell i avui ens acostarem a les històries, la vida i les celebracions que mouen la comunitat cristiana de les Illes. Escoltarem les notícies més rellevants, a més de testimonis i reflexions. El control Xisco Julià amb tots els nostres col·laboradors. Comença Temps de Creure. Benvinguts.
L'Evangeli de la setmana a Temps de Creure.
El Evangelio que la Iglesia nos propone para este domingo nos habla de algo que ciertamente no está de moda en nuestro mundo ni en nuestra sociedad, que es la humildad. La humildad. Tantas veces, cuando en nuestro mundo hablamos de humildad, parece que es una cosa menor, que es algo que nos incapacita, que es algo no positivo. Y sin embargo, el Señor hoy nos habla de la virtud de la humildad y la necesidad de la humildad en nuestra vida. Qué distinta la aproximación a Dios que hacen cada uno de los dos de los que nos habla el Evangelio de hoy. El fariseo era el hombre perfecto, el que todo lo hacía bien y el que casi le pide cuentas a Dios. Fijémonos en la gravedad de sus palabras: te doy gracias porque no soy como los demás. Él era mejor, él era el perfecto, él era al que Dios le debía algo. Sin embargo, aquel publicano se acerca a Jesús sin mirarlo. Se acerca a Dios sin ni siquiera atreverse a levantar la mirada, diciendo: ten compasión de este pecador. El final del Evangelio nos da la clave. Todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Solo podemos acercarnos a Dios desde el camino de la humildad y desde la pequeñez, desde el camino de saber que lo necesitamos todo de Él, de no creernos perfectos, de no creernos con derecho a nada ante Dios. De Dios lo hemos recibido todo, a Dios se lo debemos todo y debemos estarle siempre agradecidos y siempre pidiendo su ayuda, su compañía, su guía, siempre desde la humildad.
Estás escoltant Temps de Creure, l'actualitat religiosa de Mallorca.
La parròquia de Santa Creu de Palma ha acollit la presentació dels resultats del recent estudi de l'estat de conservació de l'església i cripta de Sant Llorenç, elaborat com a base per la seva futura restauració integral i per l'elaboració del pla director del conjunt històric.
La parròquia de Santa Creu de Palma va acollir la presentació del resultat del recent estudi de l'estat de conservació de l'església i la cripta de Sant Llorenç, elaborat com a base per a la seva futura restauració integral i per l'elaboració del pla director del conjunt històric.
Per tant, aquesta planimetria ens dona una base per poder encarar el pla director i per poder dur a terme aquest objectiu de posar en valor aquesta memòria que se mos ha llegat.
De 3 anys ençà, la parròquia de Santa Creu es troba en la fase de recopilació de dades i redacció d'informes previs per elaborar el seu pla director.
El problema que nos encontramos cuando hacemos un tipo de este estudio es la falta de documentación o la documentación inconexa que existe, con lo cual el primer paso para afrontar un plan director y para afrontar una conservación de un bien inmueble de esta tipología es la planimetría, que como lo ha dicho, gracias a la Universidad Rovira i Virgili ha hecho el estudio de planimetría de 3D y nube de puntos, i després l'estat de conservació.
L'estudi aporta, a més, unes propostes de gestió i prevenció, com la implementació del pla de salvaguarda de béns culturals, la revisió anual d'instal·lacions elèctriques i d'il·luminació, la millora d'accessos i senyalització d'evacuació i la formació en conservació per a personal vinculat al temple.
Tota l'actualitat religiosa a temps de creure. L'Església a Menorca.
Fa uns dies, els responsables de les oficines per a la protecció del menor i de les persones vulnerables de les Illes Balears es van reunir a Palma en una trobada interdiocesana, a la qual van participar representants de les oficines de Mallorca, Menorca i Eivissa.
De la diòcesi de Menorca van participar Alejandro Río, director de l'oficina per a la recepció de denúncies i acompanyament de víctimes, i Maria Victòria Emèric, membre d'aquesta oficina. La sessió va comptar també amb la presència de Monsenyor Gerard Villalonga, bisbe de Menorca, i de Monsenyor Sebastià Taltavull, bisbe de Mallorca. L'objectiu de la jornada va ser fer memòria de la tasca realitzada durant el curs passat, compartir experiències i preparar noves propostes per enguany, com la formació en línia, que es posarà en marxa a partir del mes de novembre. Aquesta trobada reforça el compromís conjunt de les diòcesis de les Illes en la protecció dels menors i de les persones més vulnerables.
El passat 19 de setembre es va fer públic un comunicat del bisbe Gerard en relació amb l'ofensiva d'Israel i a la crisi humanitària a Gaza.
El missatge del bisbe de Menorca s'inspira en les paraules de la Comissió General de Justícia i Pau.
Crec que amb aquest escrit podem fer-nos ressò a les seves afirmacions per dir que condemnem indiscutiblement el terrorisme exercit per Hamas. Però no podem romandre en silenci davant de la desproporció i la crueldat de la resposta d'Israel, perpetrant una massacre contra una població indefensa. D'altra banda, creiem també que també podem fer nostra la invitació a unir-se activament a qualsevol d'aquestes múltiples manifestacions i actes no violents. Molts de fils petits poden teixir esperances sòlides i aconseguir la fi de la violència. Finalment, aquest any jubilar ens anima l'esperança de que el Déu de l'amor ens ajudarà a madurar com a societat perquè la humanitat sigui una gran família.
Dia 20 de setembre va tenir lloc al Toro un encontre de principi de curs de tots els col·laboradors de comunicació de la nostra Església Diocesana.
Aquest equip treballa en àmbits com el Full Dominical, Bisbat Televisió, Ràdio, els articles de Raons d'Esperança, la pàgina web, entre altres. Mossèn Antoni Fullana, director del Gabinet de Comunicació del Bisbat de Menorca, va aprofitar l'ocasió per agrair la tasca de tots els col·laboradors i per presentar la nova pàgina web del Bisbat. Gràcies a un format més àgil i visual, es poden consultar diferents continguts com les notícies, els horaris de les misses, el full dominical, els escrits i les homilies del bisbe, els programes de ràdio, reflexions setmanals, el portal de transparència, entre d'altres. El bisbe Gerard també va valorar el treball de l'equip de comunicació de Bisbat i va animar-los a ser comunicadors d'esperança.
A l'equip de comunicació del Bisbat de Menorca els hi vaig manifestar que aquest compromís de tots els seus membres és indispensable per tal d'aconseguir que en el centre de la comunicació hi hagi sempre la responsabilitat personal i col·lectiva de cara al proisme. A més, en aquest any del jubileu, com a bisbe vaig convidar-los a ser comunicadors d'esperança, començant per una renovació en el treball i un impuls a la missió segons l'esperit de l'Evangeli.
L'Església Eivissa i Formentera.
El centre penitenciari d'Eivissa va acollir el passat 24 una missa solemne presidida per don Vicente Ribas, bisbe d'Eivissa.
En la celebració varen participar interns, funcionaris i voluntaris de pastoral penitenciària, els qui varen compartir un moment de fe i esperança entorn de la Verge de la Mercè, símbol de llibertat interior i de confiança en la misericòrdia de Déu. Durant l'homilia es va recordar el missatge de la Verge com a mare pròxima que acompanya en els moments de dificultats i es va destacar l'importància de la reinserció, el perdó i la fraternitat com a camins de renovació personal. La jornada va concloure amb un ambient de recolliment i alegria reforçant els llaços comunitaris dins del centre penitenciari i recordant que la fe obre sempre horitzons d'esperança.
La diòcesi d'Eivissa i Formentera celebra la tradicional jornada d'enviament de professors de religió i catequistes.
Un acte que marca l'inici del nou curs pastoral. La trobada té lloc a la parròquia de Sant Pere amb peregrinació fins a la catedral, reunint a nombrosos educadors i agents de pastoral que renoven així el seu compromís d'anunciar l'Evangeli en l'àmbit escolar i parroquial.
Estàs escoltant Temps de creure. Uns consells publicitaris i tornem.
IB3 Ràdio és diversitat.
Enguany celebrem la desena edició de la Fira B d'Arts Escèniques, del 2 al 5 d'octubre, l'aparador de la cultura balear on companyies, artistes i públiques donen cita en un esdeveniment únic ple de talent i creativitat. Teatre, dansa, circ i molt més t'esperen a Palma. No t'ho perdis. Tota la informació a firab.org. Fira B. 10 anys fent créixer la cultura.
A IB3 Ràdio, cantant gols i cançons. Aquest dissabte, des de les 6 i mitja del capvespre, Cant Festival Menorca, final concurs pop-rock de Palma. Viu a la ràdio pública els moments més especials d'aquestes dues fites musicals. Des de Cala Figuera, Menorca, Joan Trias capitaneja l'especial IB3 Música en concert. Amb els comentaris de Mònica Borràs des de ses voltes de Palma. I l'assistència tècnica als concerts de Flavio Encinas, Joan Jiménez, Jordi Fàbregas i Tomeu Fiol. A més, Facundo Tenaglia i Miquel Soler al control tècnic. Cordinja, Pep Díaz. Segueix l'emissió íntegra d'IB3 Música en concert per IB3 Ràdio 2 al web i a l'app. I per la FM a partir de les 9 i mitja del vespre. Dissabte, a partir de les 4 del capvespre, segueix la primera divisió amb l'equip d'Esports 3 en Joc. En directe des de l'estadi de Sant Moix, Reial Mallorca, a l'abast.
Comença, arrenca el partit!
Els de Llagó Barrasate necessiten guanyar el primer partit de la temporada.
Necesitamos darle un cambio a esto.
Un partit en tensió, nervis i màxima expectació.
Mi reto ahora mismo es este, enderezar algo que está torcido.
IB3 Ràdio, sentiment i passió pel Reial Mallorca.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de ses investigacions que es fan a ses illes, sobretot en ciència de sa conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
L'entrevista de la setmana a Temps de Creure.
Un total de 1.682 persones de Balears van demanar ajuda al telèfon de l'Esperança durant el primer semestre d'enguany. A l'entrevista setmanal visitam la seu del telèfon de l'Esperança per conèixer la tasca en l'atenció emocional.
La prevenció del suïcidi és un tema que requereix visibilitat, sensibilitat, atenció i compromís. Cada any, milers de persones a tot el món perden la vida per aquesta causa. Un total de 1.682 persones de Balears varen demanar ajuda al telèfon de l'Esperança durant el primer semestre d'enguany.
El telèfon de l'Esperança va néixer a Múrcia fa 53 anys. I d'allà se va començar a estendre a poc a poc. De fet, nosaltres ara, el gener de l'any que ve, del 26, farà 40 anys que està establert aquí a Mallorca, sempre duit per voluntaris, a la gent que mos suporta, mos dona suport en els seus donatius.
El telèfon de l'Esperança, com a organització vinculada a l'Església, treballa en la formació de voluntaris i en campanyes de sensibilització per a promoure una cultura de cura i prevenció. Entre les accions principals estan l'atenció telefònica i en línia, la formació de voluntaris en escolta activa, campanyes de sensibilització i la col·laboració amb institucions públiques i privades.
La campanya de prevenció de la conducta suïcida que cada any lança el telèfon de l'Esperança, que s'adhiere a la campanya que hace la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial, Pues este año gira en torno a la escritora Virginia Woolf, que murió por suicidio, y que para nosotros era importante preguntarnos que si se le hubiéramos echado una mano, hubiera tenido otro futuro. Y la campaña es: otro futuro es posible si nosotros les damos otra oportunidad a la gente que tiene alguna tentativa suicida y les ayudamos.
Si no me hubiera hundido en las profundidades, sin sentir el frío abrazo del río, ¿qué puertas podrían haberse abierto de par en par? Habría caminado por las calles de Londres un poco más despacio, observado a la gente pasar, rostros borrosos pero llenos de significado, como si cada uno guardara un secreto que yo debía aprender. Pienso en todas las costas en las que podría haber estado, los mares que podría haber cruzado, aunque solo fuera para regresar. ¿Qué voces se habrían unido a las mías? Nuevos amigos, palabras desconocidas, libros aún no escritos, la risa de un niño o quizás la mía, resonando por pasillos que no han sido tocados por el dolor. Sin embargo, el río sigue fluyendo sin saber qué podría haber conservado o dado. Me quedo en su orilla, observando, preguntándome como siempre qué podría haber sido, qué podría seguir siendo. Si hubiera buscado a quienes me aman, si hubiera dejado que sus manos me sostuvieran cuando mi vida se sentía vacía, ¿podría la oscuridad haber aflojado en su control?
The splendid word in Palatine. For example, who can use that without remembering multitudinous seas?
Caminos sin recorrer, porque elegí la puerta más oscura.
Xerrar obertament ajuda a reduir l'estigma i a crear un entorn en el qual els qui travessen moments difícils puguin cercar ajuda sense por i vergonya. La informació i la sensibilització de la salut mental són eines fonamentals.
De hecho, en el teléfono de la esperanza, cuando alguien llama, que llama en el momento que ha cometido el acto suicida, está pidiendo ayuda. Hace 2 años llamaron 10 personas en ese momento. 10 personas que se pudieron salvar, que les pudimos enviar una ambulancia, que pudieron ir los bomberos y abrir la puerta, que pudieron salir de adelante. El teléfono de la esperanza, si alguien marca el 971-46-1112, generalmente es un adulto. Pero como hemos puesto en marcha el chat de la esperanza, appconéctate.social, están mandando mensajes, están pidiendo ayuda jóvenes y menores. Estamos hablando de gente menores de 35 años hasta chicos, chicas de 12 años. Los perfiles son totalmente diferentes. Y un dato curioso que hemos visto en estos 6 meses, que algunos han sido derivados, les han sugerido que pidan ayuda al teléfono de la esperanza por su asistente de inteligencia artificial. O sea, un chatbot con el que hablan, le piden ayuda. Resulta que ahora este chatbot le sugiere que pide ayuda al teléfono de la esperanza. Para nosotros ha sido una sorpresa. Sorpresa, y al mismo tiempo tampoco nos sorprende, porque la gente está recurriendo a la inteligencia artificial para pedir ayuda, para hablar, para ver quién le escucha. Claro, yo creo que es importante ese dato.
El Xat de l'Esperança és un servei d'atenció psicològica en línia, gratuït, anònim i dirigit específicament per joves i menors. Sorgeix com a resposta a la necessitat d'atendre aquest segment de població que se sent més còmode i es desenvolupa millor en xarxes socials i mitjans escrits que parlant per telèfon.
Hace 2 semanas presentamos este libro, es La salud mental de los jóvenes y menores, porque nos parece importante que aquí el autor analiza el daño que está produciendo las redes sociales, sobre todo en los jóvenes y menores. Estamos hablando que los mensajes que recibimos en el chat de la esperanza, los menores están dedicando entre 6 y 8 horas al día. Es mucho tiempo, es muchísimo tiempo. Entonces las redes son, el algoritmo de las redes sociales es muy adictivo. Alguien que empieza una hora, luego se engancha al siguiente día dos y va incrementando el tiempo. El libro analiza ese fenómeno, el daño que produce. Y en segundo lugar, ofrece a los padres, a los propios usuarios y a los educadores herramientas para afrontar este problema.
Fomentar una cultura d'escolta activa, promoure la sensibilització i facilitar l'accés a recursos d'ajuda són passes essencials. Des del telèfon de l'Esperança, amb una llarga trajectòria en l'atenció emocional, es treballa per oferir recursos accessius i efectius.
Estem ara a un procés que també, gràcies a CaixaBank, la Fundació La Caixa, ens ajuda a incentivar el voluntariat. Ara, l'altre dia, vàrem tenir una reunió, una sessió informativa perquè la gent que estigui interessada en fer la nostra formació, que són uns cursos molt interessants i molt complets, que puguin venir a fer-los. I ells ens ajuden, ens subvencionen amb beques per ser gent que pugui venir. I ara, gràcies a això, han tingut un repunt de voluntaris. L'any passat mateix, o sigui, el curs aquest passat, és a dir, començàvem nosaltres el curs a l'octubre i acabam a l'octubre, o novembre, en un any se van apuntar 14 persones i de les 14 n'hi ha 11 que continuen amb nosaltres. Això és un èxit que es feia estona que no se veia. Ara, l'altre dia, que varen fer la sessió informativa, se van apuntar unes 60 persones. D'aquestes en quedaran pintura 15 i ja veurem a on mos duen, no? Però estan contents amb aquest aspecte de que la gent respon.
La prevenció del suïcidi requereix del compromís de tots, institucions, comunitats i cadascun de nosaltres. Mai és tard per oferir una mà amiga, una mà d'esperança.
L'agenda de la setmana.
Quins actes ens esperen els pròxims dies? Ens treu de dubtes Sònia, des de Menorca.
El pròxim dimarts, 30 de setembre, a les 10 hores, al Centre de Convencions d'Es Mercadal, tindrà lloc l'Assemblea Diocesana de Vida Creixent. S'explicarà el temari d'aquest curs, després tindrà lloc una eucaristia presidida pel bisbe Gerard i, finalment, un dinar de germanor. La pròxima setmana també es celebrarà la festa de Sant Francesc d'Assís. A Ciutadella, dia 3 d'octubre, a les 8:45 hores, celebració dels 800 anys del Càntic de les Criatures. Tot seguit, a les 9:30 hores, eucaristia. I dia 4 d'octubre, a les 9:30 hores, eucaristia solemne i després festa oberta a tots els grups parroquials. I a Mahó, dia 4 d'octubre, eucaristia solemne a les 9 hores, tot seguit una bereneta. L'inici de curs dels equips de la Mare de Déu de Menorca tindrà lloc dissabte 4 d'octubre a les 12 hores al Toro amb una trobada dels conciliaris. I diumenge 5 d'octubre a les 9:30 hores al Seminari Diocesà Ciutadella, presentació del tema d'estudi d'enguany a càrrec de mossèn Joan Carles Alemany. Al Centre Catequístic de Sant Miquel a Ciutadella es celebrarà la festa de Sant Miquel. Aquest dilluns, 29 de setembre, eucaristia a les 20 hores. Dissabte, 4 d'octubre, a les 17 hores, festa de carrer i a les 20 hores, concert del grup Tempo al carrer. I diumenge, 5 d'octubre, a les 9:30 hores, eucaristia presidida pel bisbe Gerard, tot seguit a les 10:30 hores, berenar al local social i, finalment, a les 12 hores, xerrada de mossèn Josep Manguant en record del senyor Leo.
I de Menorca anem ara a Eivissa amb Toni Granados.
I donem un repàs a l'agenda diocesana. Avui, dia 27, celebrem la festivitat de Sant Vicent de Paül. Avui també, com hem comentat, se celebra el jubileu diocesà de catequistes i celebració d'enviament de professors de religió i catequistes. Demà, dia 28, jornada mundial del migrant i de refugiat en Camp Bonet. I dia 29 es celebren les festes patronals de Sant Miquel.
I a Mallorca, el dilluns 29, el bisbe Monsenyor Sebastià Taltavull presidirà a la parròquia de Sant Miquel de Llucmajor la festa del seu titular. Dimarts 30, el Museu d'Art Sacre acollirà la segona xerrada del cicle de conferències titulada El vol ingràvit, Anna Maria del Santíssim Sagrament, a càrrec de la doctora Rosa Planes, doctora en Filologia i Filosofia per la UIB. I arribam al final del nostre temps de creure. Que passeu un bon cap de setmana.
Creo sencillamente. Quiero disfrutar de la serenidad del creer. Desligar el creer del sentir. Creo mi Dios y basta. Te creo en tus misterios sin entenderlos. Te creo en mí,
te creo en mí.
Y en el pan blanco, en el prójimo y en la creación. Sin ver porque creer es confiar, y cómo me gusta creerte sintiendo dudas, sintiendo dudas, sintiendo dudas.
seguirte.